Les dues en punt, bona tarda, encetem setmana a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Sant Tornem-hi, que no ha estat res. Després de reaccionar i sumar 7 punts de 9, el Sabadell ha perdut els dos últims compromisos i torna a la situació que tenia fa un parell de setmanes. La doble derrota, la nova Creu Alta, fa que el balanç d'aquest tram de 5 partits comprimits en només 15 dies, en un parell de setmanes, sigui de 7 punts de 15 possibles. No és del tot un mal balanç. El problema és com s'han repartit aquests punts. Sembla evident que ahir el dipòsit estava força buit ja de benzina, més encara contra un rival que sí que havia descansat entre setmana, com era el Màlaga. Una mica més preocupant és com li està costant d'arrencar l'equip arlequinat a la nova Creu Alta, on només ha guanyat un partit i n'ha perdut ja 4. Sabíem que veníem a patir a segona A i de moment no està sent una temporada senzilla, però ara tornarà a tenir l'equip d'Antoni Hidalgo tota una setmana per davant per preparar un partit a priori directe contra un altre nouvingut a la categoria com és el Logroñés, que com el Sabadell també ha mantingut bona part del bloc de l'anterior campanya. Les dues derrotes seguides contra andalusos al Temple han estat una destrempada, però la permanència segueix estant a 3 punts i el Sabadell, recordem-ho, encara té un partit pendent justament contra el Cué. Paciència i confiança.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Tot a punt, amb el Toni González a l'altra banda del vidre, el control de so, per tant, comencem.
Què es comenta la recepció?
Escoltarem les valoracions d'Antonio Hidalgo fent balanç d'aquesta derrota contra el Màlaga. Felicitarem el Creu Alta Sabadell en vol per la seva primera victòria a Primera Nacional. També a David de la Cruz, setè a la Vuelta. L'escoltarem aquí a Ràdio Sabadell, valorant per l'emissora de la seva ciutat el que ha estat una gran volta per ell, la destitució d'Òscar García Junyent avui al Celta de Vigo o la derrota del Sabadell juvenil a Tarragona.
I fora de l'hotel?
El Madrid va caure golejat 4-1 ahir a Mestalla contra el València amb 3 gols de penal. És el primer cop en tota la història de la Lliga que els blancs els xiulen 3 penes màximes en contra. Avui, per cert, passa pel quiròfan Ansu Fati. L'atacant del Barcelona va patir en l'últim enfrontament contra el Betis abans d'ahir un trencament al menisc intern del genoll esquerre. A Anglaterra, els dos principals candidats a la Premier van empatar ahir. City 1, Liverpool 1. Samuel Eto'o ha sortit il·lès d'un greu accident de cotxe al seu Camerún natal. El Milan ha anunciat el fitxatge de la gallega Vero Boquete i en motor hem de lamentar la mort del pilot brasiler Mateus Barbosa per un accident a Interlagos.
I a les xarxes socials.
D'entrada, un tuit del capità del Sabadell, Àngel Martínez, que diu: fotuts perquè vam fer un gran esforç amb només 2 dies per preparar el partit i ens quedem sense premi, però fora excuses, aquí la cara, diu literal el gironí, pels petons i per les hòsties, setmana llarga per davant per treballar i per preparar la propera batalla. Gràcies pel vostre suport, família. I parlant de família, també un tuit dels germans García Junyent després de la destitució del cos tècnic format per l'Òscar i el Roger al Celta. Diu això en gallec: el final desitjat era un altre, però no ha pogut ser. De Vigo marxem amb una experiència única. Volem donar les gràcies a l'afició del Celta pel tracte rebut en tot moment. Del Celta per sempre us desitgem la millor de les sorts a partir d'ara. A Fouteza. La veritat és que només cal passar per aquest tuit i mirar les respostes per veure l'empremta que han deixat entre l'afició celesta.
De quin partit no estarem pendents?
A 7:15, FC Eindhoven, no PSV, sinó Futbol Club Eindhoven, contra el Dordrecht, 11a jornada de la Erste Divisie, és a dir, la segona divisió neerlandesa.
Avui celebra el seu aniversari
un nedador en el seu dia del Club Natació Sabadell. Felicitem també Frederic Egbit.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos pel millor jugador arlequinat del Sabadell-Màlaga d'ahir a la nova Creu Alta. Com sempre, la manera de votar, escriure un tuit que inclogui l'etiqueta MVP, MVP, 946. I com sempre també, en premi a sortejar entre tots els participants.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Ha començat el partit aquí a l'estadi. En primera pilota favorable al Sabadell, que ataca en aquests primers 45 minuts. A la nostra dreta, és a dir, la porteria del gol sud, la del Parc Catalunya, defensa amb la seva samarreta, amb la seva equipació talismà, i amb Macay, la porteria del gol nord. La primera pilotada que provava el porter gallec del Sabadell, encara que recupera el Màlaga, sol dins l'àrea, hi ha perill, Lluís Muñoz, el xut, Macay! L'ha tingut Xavarria! Encara no primer minut de partit, recupera el Màlaga, tot el temps del món per Xavarria per pensar, el xut sec a baix, primera intervenció de mèrit, Dian Macay, dins l'àrea, Néstor, que no el sol davant del porter, Néstor! Aturat, Dani Barrio! La primera clara que té el Sabadell, fent el canvi ara, buscant enrere el suport i el troba de Calero. Calero arribant gairebé a la frontal, ara intenta fer-se un, fer-se dos, ha marxat pel mig, la paret dins l'àrea, Calero, sol, gol! Doncs han tirat la paret a la frontal i Calero, que es planta dins l'àrea, xut creuat, la toca Macay, no suficient com per evitar que acabi dins, per sorprendre tothom, 16 minuts, primer temps, 0-1. Tocarà remuntar. Amb Nissa la rematada. Gol, 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 del Sabadell, Néstor Querol. Pilota a l'esquerra, la centrada de Josu, i des de la frontal de la petita, buscant, girant, tot el coll, tot el cap, el pal llarg, marca Néstor Querol, empat al Sabadell, 18 de la primera, tornem a començar, Sabadell, Néstor Querol 1, Màlaga 1. Ja està Stoikov dins l'àrea. Què veu a fer Stoikov? Prova, xut! Ha mirat de sorprendre pel pal curt. Estava atent Dani Barrio. Quina llàstima. Va arribar Josu, la juga enrere. Pariquen, un de barrena des de la frontal. El xut! Ha buscat col·locar un de barrena, que es feia el cap amb les mans, com dient, ai, que l'he tingut. La passada a l'esquena de la defensa la té Xavarria. L'1 contra 1 amb Ibiza. Xavarria juga en curt. S'ha quedat sols dins l'àrea. Perdonat ara el xut. Per sort li ha sortit molt malament a Julio. Que bé, Víctor García. Ara fent-se l'autopassada. Se'n va per velocitat. Ha superat Víctor García. Treu la centrada Víctor García. Àrea petita. Li ha tret la rematada Lluís Muñoz a Guruceta quan ja estava saltant el jugador d'un Ustiarra. Banda favorable al Sabadell. Amb tres quarts jugant al Màlaga. Ja fa un passet enrere conjunt de Sergio Pellicer. Mira, braços creuats dintre la seva àrea tècnica, Antoni Hidalgo amb les mans a la butxaca. La centrada, la rematada i el gol. La centrada lateral, la rematada de Xavarria, la frontal de la petita, molt lliure de marca, torna a avançar-se el Màlaga en el marcador, marca Xavarria, queden 15 més l'afegit, Sabadell 1, Màlaga 2, doncs tocarà remuntar un altre cop. Targeta per Antoni Hidalgo per tenir-se la Sant Cristian. Vinga, va.
Crec que és la segona de la temporada pel de Canovella, si no m'equivoco. Doncs, que l'envia a dir de tot això a l'àrbitre.
Clar, tot això fa dos minuts, eh? S'anirà Antonio Hidalgo expulsat, eh? Sí, sí, se'n va Antonio Hidalgo expulsat. No hem jugat res en els últims minuts, eh? Res. Adri Cuevas, el punt de nerviosisme aquell. La filtra per Guru, Guru jugant d'esquena. Intenta amagar la pilota com si fos jugador de futbol sala. Se'n queda el rebot dins l'àrea. Adri Cuevas, línia a fons! Cantonada. Aquí s'acabarà el partit, ja no hi haurà temps per més. De fet, no deixa ni que se serveixi aquesta falta. S'acaba el partit a l'estadi.
Un autèntic déjà vu amb gol en l'últim quart d'hora. A casa, nova derrota, 4 en 5 partits. I a més, en qüestió de 3 dies, de dijous a diumenge, contra dos equips andalusos, 0 de 6 pel centre d'esports, i per tant tornem a començar en el que era la situació prèvia a aquest tram de 5 partits en qüestió de 15 dies. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
La veritat és que el partit d'ahir et deixa una sensació, un regust que dius, ostres, aquest ja l'he paït, eh? Això ja ho he viscut prèviament. És cert que ara amb 7 punts, és cert que potser contra el Mirandés tenies aquell neguit de dir que no arrenquem, que no puntuem, que ens quedem al darrere, etc. Ara ja tens com a mínim 7 punts en el calaix, però les sensacions per moments es va repetir, fins i tot ho comentava el Pau Vitoria ahir durant el partit i vam coincidir els tres, que era una mica com el partit del Mirandés en el sentit que s'havia pausat, s'havia adormit, no estava passant pràcticament res i de manera aïllada et van acabar castigant.
Sí, a mi personalment és el que dius, és la sensació d'haver viscut aquesta pel·lícula de polla una altra vegada, en una altra història, en un altre escenari, però molt semblant a la de Mirandés, sobretot. El partit fins i tot per moments va semblar el de la segona meitat, em refereixo, perquè la primera va ser una autèntica bogeria, sobretot els primers minuts amb el Màlaga atacant i després al revés, el Sabadell a partir de l'1-1 es va saber assentar i fins i tot diria que va poder arribar a ser superior al conjunt andalús, però a la segona meitat és com que cap dels dos equips volia que passés res, tots dos van trobar-se còmodes amb el ritme alentit i sense apropar-se ni a una porteria ni a l'altra, però tornem a viure aquesta sensació del no-res, i quan no està passant res, arriba el gol del rival que et deixa realment, allò que diuen en el món de la boxa, knockout, perquè ja, clar que hi ha marge de maniobra, clar que hi ha temps per viure-ho diferent, però el Sabadell paeix el cop en el pitjor moment i quan ja les forces comencen a fer una mica figa.
La veritat és que sí, que es va encaixar d'una manera inesperada per com s'estava donant el partit, i precisament això va fer referència a Antoni Hidalgo.
Sí, va parlar d'aquesta situació, no? De la facilitat amb la qual, comencem per aquí, si et sembla, escoltant el tècnic de Canovelles, la facilitat amb la qual els rivals són capaços de fer-te mal, no? Com li costa al Sabadell generar, tenir ocasions, materialitzar aquestes mateixes ocasions, i com el rival, en un moment de partit controlat, anem a dir-ho així, no dominat, però sí controlat, és capaç de fer-te l'1-2, i a més, en una jugada que, vista repetida unes quantes vegades, et deixa aquesta sensació de massa fàcil perquè Xavarria acabi transformant l'1-2.
Són dies que passen, però el pitjor ja havia passat, havien controlat el partit, no havia cap ocasió per cap equip, i el gol, el segon gol és una situació massa fàcil, que encaixes massa fàcil. No podem concedir aquest tipus de gol, perquè si tu dius que t'estan empenyent tot el rato, que t'estan ficant en la teva porteria, que no paran d'atacar-te, com podia ser a lo millor la primera part contra el Leganés, vale? Però això no ha passat en cap moment.
Això d'una banda, Sergi, de l'altra, que la sensació era que el dipòsit quedaven poques gotes de benzina ja, eh?
Sí, que l'equip va justet, sobretot, no dic per un treball físic, simplement per aquests 5 partits,
per acumulació,
no? 4-5 partits que ha jugat l'equip en qüestió de 10 dies, 15 dies, i sobretot, ho anàvem repetint ja des d'abans de Ponferrada, ho dic per agafar-nos a quan les coses anaven bé, a dia de Ponferrada va haver-hi moltes rotacions. Fins i tot va ser motiu de debat previ al partit tots els canvis que havia introduït Antonio Hidalgo. Ja pensant en el partit de l'Almeria, el dia de l'Almeria torna a haver-hi molts canvis precisament per dosificar forces, tenim previst que 3 dies després, mal comptats, venia el Màlaga. I el dia del Màlaga no hi ha hagut tants canvis, en quant a número, però sí peces importants, fins i tot ja no tant en l'11 inicial, que també, sinó en el que parlàvem ahir a la Transmi, Adri, en el moment de les rotacions durant el partit, aquests canvis que has d'introduir a partir de l'hora de partit, minuts 60, minuts 65...
Sí, per posar noms, que perds a Edgar, que perds a Stoichkov, que perds referències ofensives, que després amb la unitat B no t'acaben de portar el que t'estaven sumant.
Sí, i que arriba potser a sobre, com diem, el gol en aquest pitjor moment, no? En el moment que l'equip ja li va bé o té la sensació de dir això està tranquil, això està controlat, no sé si arribarem, però com a mínim que no t'arribin, no t'estan arribant, però a la primera que t'arriben, o a l'única que t'arriben clara en aquell moment del no-res, arriba aquest segon gol. Bé, l'escenari és un altre, la dinàmica és un altre. Veníem de Saragossa, Leganés, Pontferradina, amb aquest 7-9, aquestes sensacions. Ara, evidentment, no et diré, com deies tu al principi, no és tornar a començar de zero, però sí tornar a tenir aquest mal regust de boca que et deixa sempre les derrotes, i a més amb una dada important, que és que el que apuntaves també al principi, a casa l'equip no està acabant d'arrencar, és on està trobant-se no és que fora vagis molt sobrat, però és que a casa t'estàs trobant amb molts problemes de no tirar els partits endavant.
Sí, són 3 punts de 15 possibles, una victòria i 4 derrotes, que és un dèficit. Antonio Hidalgo, de fet, Sergi, escolta'l ara, també parlava d'aquest problema, no? D'anar jugant, a més aquesta setmana el Màlaga no havia jugat en dijous, sinó que venia de tota una setmana neta, el Sabadell era el 5è partit en 15 dies, i evidentment Antonio Hidalgo reconeix que es va notar.
Está claro que jugar cada 3 días para nosotras es difícil. Ha sido un partido en el que han pasado muchas cosas a la primera parte, muchas alternativas, el partido está más en el aire. Després dels primers 15-20 minuts hem controlat una mica més, però la primera part ha sigut una mica descontrolada per tots dos equips. I bueno, la segona part molt més controlada, jo crec que sense passar res. Nosaltres no era un dia en què estàvem massa precisos, massa frescos.
La part bona de tot això, Sergi, és que per fi, dins d'aquesta muntanya russa d'emocions de jugar cada 3 dies, de gairebé no poder preparar el partit, de fer un entrenament de recuperació i el següent ja de prèvia perquè no hi havia més sessions, ara sí que el Sabadell té uns dies per descansar, una setmana sencera per preparar el proper partit, que a sobre, a priori, hauria de ser un duel directe contra un altre equip com tu, al final, perquè tindrem temps per parlar d'aquesta Unió Deportiva Logroñés, però és un equip que ve de pujar de segona B com tu i que, com tu, també ha decidit mantenir bona part del bloc de la plantilla de l'ascens. Per tant, un equip que ha arrencat força millor, el de la Rioja, amb 3 victòries seguides. Però vaja, ja tindrem temps de parlar del Logroñés. El que et volia preguntar, com a mínim ara, una setmana per davant de certa normalitat.
Sí, com deies, a més, ho has fet bé, aquest plural de dies de descans, perquè és que la plantilla quina descansa avui, descansa demà, per tant, no tornarà a la feina, anem a dir-ho així, fins dimecres. Ara després fem una mica d'agenda per tancar-ho tot plegat quan toqui de com és la setmana del Centre d'Esports Sabadell, però és evident que l'equip ho necessita. Necessita aquest tornar a la normalitat, que malauradament serà una normalitat molt breu perquè no haurà acabat el mes de novembre que tornarem a trobar-nos amb un parell de jornades intersetmanals de manera consecutiva. Tocaran a Gijón i tocaran a Tenerife de dimecres a dimecres, perquè ens entenguem, sense oblidar que els caps de setmana continuarà havent-hi futbol, però sí que, en certa manera, amb aquesta igualtat de condicions amb els rivals, perquè ens hem fet un fart de dir que mires la classificació de la Lliga Smartbank i és una bogeria dels que ja porten 11 partits, dels que en porten 10 com el Sabadell, algun encara que en porta 9 perquè li falten recuperar un parell de compromisos. És el cas del Girona, concretament, perquè li falta el partit del Zaragoza.
Juga avui,
però
no,
encara...
No, Zaragoza ja el va jugar. El següent, el de la segona jornada, és el que li manca. Va jugar la primera.
Doncs ara no sé si és Logroñés, de fet, que ara no, li falta un partit
correcte,
com
no recordo contra sí. Qui, però vaja, van jugar a la Romareda, igual que el Sabadell va jugar contra l'Almeria.
Sí, sí, diria que és Logroñés, que també li faltava un partit, que també porta només 10 jornades al proper rival del Sabadell. Però bé, en tot cas... Aquesta tornada a la normalitat, el que sí que ha posat de manifest és una queixa d'Antonio Hidalgo d'aquests horaris que està rebent l'equip, perquè perfectament, ahir ens queixàvem que no havien passat 72 hores, Adri, del partit de l'Almeria respecte al del Màlaga, podrien haver-ne passat 72 si s'hagués jugat a la tarda, però és que encara anem a anar un pas més enllà.
Podríem estar fent una prèvia ara mateix. Sí, sí.
Podries jugar avui a la nit, o a la tarda, si vols tu, o al vespre, per no tirar-ho tan tard, però avui hi ha un partit, com estem dient. Avui hi ha un compromís entre les Palmes i el Girona, i perfectament, tenint en compte, a més, l'acumulació de partits seguits que està portant el Sabadell, la Lliga, amb una mica de vista, podria haver posat el partit dels arlequinats a avui, com estem dient, no? Haver jugat aquest partit en dilluns. No va ser així, no ha estat així, ara entrem en una setmana normal, però tot això ho aprofita Antonio Hidalgo per llançar aquesta queixa molt directa a l'hora de reivindicar que bé, ara mateix és el que ens toca.
Sobretot perquè competeixes en les mateixes condicions que el rival, perquè tens el mateix temps de descans. Bueno, van jugar ahir, però no hi ha massa diferència. Ara també es poden jugar els dilluns, avui ens podien haver posat dilluns, no ha sigut així. Bueno, és el que hi ha, és la situació que tenim, hem de saber on estem i també lluitar contra això.
Per cert, Girona-Logroñés i Almeria-Zaragoza. Per tant, bona memòria del Sergi Garcés. Al final era tan fàcil com creuar
els equips que havien jugat al play-off i no havien pujat, Almeria, Zaragoza i Girona, i havia de quedar un de pel mig, no? Que en la primera jornada va ser el Sabadell i que a la segona li va tocar el Logroñés. El que sembla evident és que toca refer-se una altra vegada en tots els sentits, no? En el sentit anímic, després de la clatellada de l'Almeria en l'últim minut, de la derrota quan semblava que ho tenies ja controlat el panorama contra el Màlaga, a nivell físic també, del desgast que suposa jugar 5 partits, però també d'homes que encara estan fora. Vaja, la paraula de moda aquesta setmana serà això, recuperar, refer-se.
Sí, recuperar, intentar desconnectar el màxim possible aquests dos dies, avui i demà, com diem, i dimecres començar a pensar en aquesta cita de diumenge al Nuevo Las Gaunas davant la Unió Deportiva Logroñés. Però sobretot, com dius, recuperar tant l'aspecte psicològic com a l'aspecte físic. Mira que et dic, veient com va reaccionar l'equip ahir a la derrota d'entre setmana contra l'Almeria, diria que és més un aspecte de cames que no pas de cap, però tot suma, o en aquest cas tot pot restar, quan el cap diu una cosa però les cames no acaben de circular del tot.
Simplement per acabar de rematar el tema molèsties, Néstor Querol ahir demana el canvi als isquios de la cama esquerra. Diu Antoni Hidalgo que ja no s'havia entrenat al nivell de la resta precisament perquè arrossegava aquestes molèsties i l'estaven mimant i no el van deixar jugar més que 10 minutets contra l'Almeria precisament per aquest partit contra el Màlaga i que confiava que no fos res. M'imagino, Sergi, que en aquest sentit sense més novetats, no?
No, sense novetats, perquè a més el Sabadell té per costum no informar d'aspectes físics dels seus homes, a no ser que siguin lesions, i gairebé les confirma o les anuncia ja sobre el paper. Per tant, no sé si haurem d'esperar diumenge per saber alguna cosa més greu, tant de bo que no, però de tota manera es fa presumible pensar que si ja venia tocat a Néstor Querol, aquesta setmana no treballarà amb normalitat, tant de bo ens equivoquem, i que, com ja em sembla que apuntaves tu mateix ahir durant la Transmi, per molt poquet que sigui, si a sobre plou sobre mullat amb aquestes molèsties als isquios de la cama esquerra, complicat pensar que el castellonenc arribi a la cita de La Rioja. Si això li sumes que Juan Hernández encara està amb molts interrogants, ahir el vam veure un altre cop treballar damunt la gespa en els minuts previs del partit. Però
de fet, dissabte li preguntàvem a Antoni Hidalgo i reconeixia que dels tres, Boniquet i Pierre Cornut, sí que tots dos estaven entrenant, però no encara al nivell de la resta, i que confiava que aquesta setmana que començarà dimecres pogués ser ja la primera en la qual anessin entrant una mica en dinàmica de grup amb certa normalitat, però ja confirmava la prèvia del partit contra el Màlaga que ni el Terrassenc ni el Francesc estaven per poder jugar aquesta setmana, i que en el cas de Juan Hernández, recordem-ho, amb aquell problema al peu que ve ja de la Romareda del partit contra el Real Zaragoza, que anava per una miqueta més que aquests dos, que Pierre Cornut i que Xavi Boniquet.
I això que en un principi recordem que el tema de Juan Hernández era res, era un cop que no havia de portar més problemes, però que, com dius, a mesura que han anat passant les setmanes, a mesura que han anat passant els dies de treball...
És que realment hi han hagut tants partits que no han passat setmanes.
Sí, sí.
És part del problema, que realment de Zaragoza tampoc és que hagi plogut tant des d'aleshores.
Veurem com queda aquesta banda esquerra, perquè insistim, Juan Hernández, pràcticament impossible que arribi per Logroño, Néstor Querol, jo m'atreviria a dir que molt bé ha d'evolucionar el castellonenc perquè pugui arribar, i no crec que Antonio Hidalgo el vulgui forçar massa per aquesta cita. Per tant, dues baixes importants a un costat o a una banda esquerra que, si no es recupera Pierre Cornut, continua tenint aquest hàndicap de peces, és a dir, t'acaba quedant Ever Pena, Josu Ezcoidi i para de comptar, poqueta cosa més. A partir d'aquí pots inventar i pots fer tots els canvis i moviments que tu vulguis, però és una banda esquerra ara mateix que queda realment tocada, marmada d'efectius, fins que no es vagin tornant a netejar una miqueta la infermeria arlequinada.
Néstor Querol ha estat un dels protagonistes, ara que xerrava una miqueta de jugadors tocats, amb molèsties, etc. Para bé l'orella, Sergi, que també la N de Néstor Querol és una de les protagonistes en l'abecedari que avui ens ha deixat el Pau Vitorí.
L'abecedari arlequinat. D.
De destrempada, sumar 7 punts de 15 possibles en 15 dies no es pot considerar pas un mal balanç, però la forma en què ha acabat aquest tram carregat de partits ens deixa unes sensacions semblants a les que teníem abans de començar-lo. Contra l'Almeria s'hauria d'haver empatat o fins i tot guanyat el partit. Ahir cap dels dos equips estava fent mèrits per endur-se els 3 punts, però com a mínim no hauria d'haver tornat a volar un punt del temple.
F.
De fuita, perquè precisament el centre d'esports comença a tenir un problema amb els punts que s'escapen de la nova Creu Alta aquesta temporada. Dels 7 sumats fins ara, 4 han arribat a domicili i només 3 a casa. Derrotes contra rivals d'entitat com l'Espanyol o l'Almeria, però també contra teòrics rivals directes com el Mirandés o el Màlaga. I només una victòria contra el Leganés, un balanç massa pobre.
N.
De Néstor Querol, per les botes del castellonenc van passar les millors ocasions del centre d'esports en el partit d'ahir i pel seu cap, el primer gol en el futbol professional. Néstor és el jugador número 12 de l'equip pel que fa a minuts, 411, però Antonio Hidalgo l'ha fet servir en tots i cadascun dels 10 partits jugats fins al moment. I ara, pendents del seu estat físic després de les molèsties musculars que va notar.
Erra.
De respir, el necessitem tots, però sobretot els jugadors. Al Sabadell se li va acabar el dipòsit de gasolina durant la segona meitat i els homes de refresc tampoc van aportar res en especial. Després està el fet que els 4 equips que van jugar dijous haguessin de saltar ahir al terreny de joc, tenint programat avui un Girona a les Palmes, coses d'aquesta autoanomenada millor lliga del món, incapaç després d'oferir als mitjans un so de qualitat a les rodes de premsa.
Les coses com són, Sergi, al final aquesta lliga que moltes vegades comentem que està pensada perquè sigui gairebé un cercle tancat dels mateixos equips, té un peatge pel que arriba de nou. Bé sigui en forma d'horaris intempestius perquè a nivells de drets televisius ets el menys atractiu i per tant et toquen tots els de les dues, la una, el no descansar perquè no et volen tampoc el dilluns, etc, etc, etc. I després, ara que deia el Pau Ituri, problemes de la roda de premsa ahir, de no arribar al so amb la qualitat que requeria d'Antonio Hidalgo, jo veig rodes de premsa de Zidane, de Koeman i de tants altres entrenadors i no veig aquests problemes, o sigui que al final és a on situes el llistó de l'exigència dins d'un mateix paraigües que és la LFP.
Sí, l'únic que se li pot tirar encara a la Lliga, que no és poc, és el grau d'exigència que té la Lliga envers tots els que estem al voltant, és a dir, com tu has de complir amb tots els protocols possibles, com tu has de fer sí o sí, has de passar allò que es diu parlar-ho sí o sí, perquè si no, tens peatge, és a dir, pots quedar-te fora d'un partit, pots quedar-te fora de l'estadi, pots quedar-te fora d'una roda de premsa, etc, 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 ves-li sumant totes les lleis i regles que s'han de complir, que després aquest grau d'exigència tan elevat no es pugui complir per la seva part, amb errors que poden ser humans, que es poden assumir, sempre i quan després hi hagués una mica de mania ampla també per la resta, no? No pots exigir tu el que després no ets capaç de complir. I com dius, en aquestes dues rodes de premsa, per exemple, s'ha demostrat. Tot és assumible, anem a dir-ho així, tot és perdonable, però sempre i quan et trobessis que després el gestor de tot aquest espectacle, que és la Lliga Smartbank, com és la Lliga Santander, tingués també aquest mà esquerra a l'hora d'entendre altres coses. Quan no tens mà esquerra, tu amb tu mateix hauries de ser tant o més exigent que amb la resta, però al final qui controla la festa és qui la controla.
I només faltava, per acabar-ho d'adobar, l'expulsió d'Antonio Hidalgo, que ja en el camp va semblar que no és que digués cap animalada, precisament, per expulsar-lo, que després es confirma amb la redacció de l'acte de Pulido Santana, que no diu allò tan típic d'entre cometes per referir-se a mi amb els següents termes i el que fos, sinó que simplement ho deixa amb un per fer objeccions a una decisió meva, i que després, quan escoltes el tècnic de Canovelles demanar fins i tot que no vol tornar a veure Pulido Santana en un terreny de joc perquè no es pot conversar amb ell, sabent com ha anat la jugada prèvia a l'expulsió i la decisió de fer fora el tècnic i el que pot comportar a partir d'ara en forma de sanció, tot plegat molt excessiu.
Sí, de fet tot comença, com dius, amb una jugada que l'àrbitre no aprecia, no veu la falta d'Everpena i que és el propi Everpena el que demana aturar el partit perquè es pugui atendre el jugador del Màlaga, conscient que li ha donat un cop al cap, en el salt.
Ja, però això per exemple, el que provocarà és que la propera vegada Everpena no digui res.
Sí.
No, clar. Si tu ets honest i dius, que acabo de... Que sí, que té un cop, que entrin les assistències, que es pot haver fet mal. I l'àrbitre diu, no ho havia vist, perquè a sobre passa just al costat de Toni Hidalgo, diu, no ho havia vist, però ja que tu reconeixes que tal...
No,
pam,
el gest de l'àrbitre és que li diuen per l'intercomunicador. Aquest és el gest que fa l'àrbitre. A partir d'aquí te'l pots creure o no, i no sé què li diu Pulido Santana al míster, com expressa... El que sí que li fa el gest és, m'ho acaben de dir, canvis al cop de colze o al cop de braç al cap del jugador de la Ponferradina, imagina't, del Màlaga Club de Futbol, no? Però tot neix d'aquí. Antonio Hidalgo protesta aquesta targeta a Ever Pena, targeta groga per Antonio Hidalgo, i tot el que passa després, com diria aquell, és la història que va emocionar algun director de cinema. Escoltem Antonio Hidalgo.
Cinema per això, però un curt, sí. Va ser un curt, perquè van passar 5 segons entre un i l'altre.
I com dius tu, demanant fins i tot que l'àrbitre canari, si no ens xiulen el que queda de temporada, millor que millor.
I he demanat explicacions, targeta groga, i després no he dit res més. Una altra, bueno, tenia ganes de treure la segona targeta groga. Estava clar que estava més pendent de la gent que teníem a la grada que de pitar o treure les targetes grogues que toquen. Evidentment, esperem que no es toqui més aquest àrbitre, i a partir d'aquí, continuar.
Queda claríssim, eh? No és tampoc tan habitual que un entrenador digui, mira, si puc, no el vull tornar a veure. Però vaja, va acabar emprenyat, va acabar calent Antonio Hidalgo ahir amb Pulido Santana. Deia el tècnic Vallesa que a continuar això passa per un parell de dies de descans, com deia Sergi, i sobretot en un nom, el del Logroñés, a priori rival directe, però vés a saber, perquè és que a mi em continua sorprenent molt aquesta categoria en la qual sembla que gairebé ningú es queda. És veritat que el Corcón sí que està una mica despenjat, però està a 3 punts teu. El Castellón és veritat que li està costant molt, va perdre 4-0. Llegia que feia dècades que l'Oviedo a segona divisió no guanyava, per tant, un partit. 4-0 al Nuevo Tartiere. Però al final, veus un Logroñés que semblava condemnat a estar baix, pam, 3 victòries seguides i se situa a la part còmoda. O sigui, aquí, com et despistis un moment, caus a baix segur, i com tinguis una bona ratxa, com el Sabadell ara encadeni un altre cop un 7-9, per entendre'ns, és que treus el cap fàcil, eh?
Sí, el cas de Logroñés és l'exemple o el mirall més evident a prendre nota, no? Un equip que estava en aquesta zona baixa, perquè el seu inici, bé, no era tan dolent com el teu, perquè amb els 0 punts que vas arrencar durant tantes setmanes és evident que no era tan dolent, però que tampoc no acabava d'en sortir-se'n, però que és cert que en aquest tram últim de present immediat o de passat immediat que ha tingut el conjunt de La Rioja, amb uns partits en els quals ha merescut, en uns altres on potser no ha merescut tant, si és que en això del futbol es pot mereixer i no, al final ha fet aquest 9-9 que l'ha tret a una zona còmoda de la classificació, zona intermitja, amb els seus, crec que ara tiro de memòria, són 14 punts els que assuma el proper rival del Sabadell, i per tant aquest mirall en el qual reflectar-se o reflexionar ara mateix i emmirallar-te per poder... per què no, prendre una referència. Veurem si el Sabadell, tornant a la certa normalitat, li poso moltes cometes perquè això girarà d'aquí, com dèiem abans, 2 setmanetes, tornarem a estar, és capaç d'agafar aquest exemple. En tot cas, fins dimecres descans, que ja és molt.
Remata-m'ho. Hem sopat junts amb el Sabadell en joc, a Saragossa, contra el Leganés, contra la Ponferradina, hem pràcticament esmorzat contra el Mirandés a la 1, ahir vam dinar a les 2 contra el Màlaga. Toca horari de berenar, no, aquest cop?
Sí, el que passa que és un horari bastant més normal.
Sí,
no?
Sí, sí.
De berenar un dia entre setmana a un diumenge a 6:45 de la tarda, diríem que ja és un horari més de futbol, no és el clàssic de les 5, que ja ha desaparegut gairebé del nostre imaginari, però sí que és un horari bastant més habitual. És el proper partit, aquesta 12a jornada de Lliga que se li ve per endavant al Centre d'Esports Sabadell, com diem, diumenge, Nuevo Las Gaunas contra la Unió Deportiva Logroñés, 6:40 al partit, des de les 6, evidentment, amb tot l'equip al complet dels del Sabadell en joc, de Ràdio Sabadell.
Tindrem temps per donar-li voltes al tema. No recordo ara si hem jugat algun precedent o no contra aquest Logroñés, com a mínim com a tal, com a Unió Deportiva. Pot ser que algun sí en l'època...
Segona B, no?
Sí, sí, però algun partit puntual, sí, un any, diria.
I a les Gaunes, de fet, es va guanyar.
Crec que era Bisnich, l'entrenador de l'equip de La Rioja, quan el Sabadell va visitar aquell terreny de joc, però vaja, és que ha anat canviant tant, li deien Recreació abans, està al Societat Deportiva Logroñés per allà.
El precedent, sí, sí, diria que és contra, sí, 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 contra aquest Logroñés,
sí,
es guanya, i bé, i un company d'aquesta casa va haver de complir una promesa, un excompany d'aquesta casa va haver de complir una promesa, que és
donar-li
la volta a l'estadi de genolls,
sí, sí,
perquè
sí.
Gairebé ningú no hi confiava. Diria que hem anat 2 vegades a jugar,
sí,
al Nou Les
Gaunes. Correcte, crec que una d'elles, la que fa referència a tu, és amb l'equip realment fotudíssim, i crec que marca Orife fins i tot, i és un 0-2, si no m'equivoco, aquell dia. Batalletes, que tindrem temps de repassar aquesta setmana. Sergi, gràcies.
Fins ara.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Cinc minuts, no arriba per sobre de dos quarts de tres d'aquest dilluns, d'aquest 9 de novembre del 2020. És impressionant com ha passat ja pràcticament tot el 2020. Hem creuat ja l'equador del programa d'avui. No deixem de parlar de futbol, ni tampoc del centre d'esports encara, perquè en futbol formatiu el primer desplaçament de la temporada del Sabadell juvenil va acabar abans d'ahir amb una derrota, podríem dir, ben estranya per com es va donar. 4-3 va caure l'equip arlequinat a l'annex del nou estadi de Tarragona davant del Gimnàstic. Un partit que va començar a torçar-se a la primera part amb un penal en contra i que després va estar realment molt coll amunt, primer amb el 3-0 del Nàstic i més tard amb el 4-1, amb el qual es va entrar en els darrers 8 minuts de partit. En el minut 82 el marcador era de 4-1. Els errors van condemnar massa l'equip de Miquillador, que malgrat tot no va perdre la cara al partit i va plantar-se 4-3 als últims compassos. El tècnic es queda precisament amb aquest fet, amb el de no haver baixat els braços mai, ni tan sols amb un 4-1 faltant 8 minuts. Miquillador.
Sempre intento treure les coses positives perquè és el que has de treure. També ser conscient de les negatives per donar-los importància o no si toca. Les coses positives, un altre cop, és que amb un partit sentenciat pràcticament, doncs l'equip treu sempre molta empenta per seguir estant als partits i gràcies a Déu doncs vam poder marcar dos gols que et fan doncs els últims 3 minuts, encara que no tinguéssim cap ocasió, doncs bueno, almenys ni que sigui marxar amb una sensació de dir avui no ha estat un bon dia, però tampoc ha sigut un dia per oblidar.
Per contra, en el cantó negatiu, no haver assolit l'objectiu de ser sòlids al darrere, com tenien a l'agenda escrit a l'equip juvenil del centre d'esports. El Nàstic, rival dissabte, és líder en solitari d'aquesta lliga. Com sabeu, la divisió d'honor està partida en dos grups i el grup on es troba el Sabadell és l'únic, el conjunt tarragoní, que ha sumat els 6 punts en joc. El juvenil arlequinat, de la seva banda, és sisè, encapçalant un grup de 4 equips que tenen un puntet després de dues jornades. Dissabte, els de Miquillador jugaran per segon cop aquesta temporada a Olímpia i per segona vegada serà contra un equip aragonès, aquest cop contra la Societat Deportiva Huesca.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
I per tancar el bloc dedicat al món del futbol, el Celta de Vigo ha fet oficial aquest matí el comiat de l'entrenador Òscar García Junyent. Abans d'iniciar la sessió d'entrenament d'avui, l'entitat li ha comunicat al Creualtenc la seva destitució. Recordem, l'únic entrenador de la ciutat que teníem a primera divisió. L'equip vigués és 17è, ara mateix a primera divisió, a un punt per sobre del descens, després d'haver empatat divendres 1-1 al Martínez Valero contra l'Elche Club de Futbol. Feia just un any i una setmana de l'arribada del sabadellenc a la banqueta gallega, acompanyat en aquest repte dels celestes amb el seu germà Roger com a segon entrenador. Repassem avui aquí a l'Hotel Suís les xifres que ha deixat aquesta etapa que avui conclou dels García Junyent a Balaïdos.
Difícil el que ha hagut d'afrontar Òscar García Vigo. Va agafar les regnes del Celta amb els celtistes patint a la zona baixa de la classificació just abans que arribés la pandèmia i tot s'aturés. El tàndem de germans García Junyent va aconseguir la permanència la passada temporada. De fet, abans de fer-ho, la directiva viguesa els va renovar per un parell de campanyes més. Ara, però, han estat destituïts després de 9 jornades, havent guanyat només un partit i estan tan sols a un punt per sobre del descens. En total, l'etapa d'Òscar al Celta ha durat 35 partits. Si busquem el titular veient el got mig ple, només 12 derrotes, un terç dels partits dirigits. Si mirem el got mig buit, només 6 triomfs en aquest període. I és que la meitat dels partits amb el sabadellenc a la banqueta celtinya, un total de 17, han acabat amb empat. El balanç global entre el tram final de la passada lliga i l'inicial d'aquesta és de 35 punts, una mitjana clavada d'un punt per partit.
El balanç d'Òscar García Junyent i els seus 35 partits a la banqueta celeste avui, com diem, ha estat cessat el tècnic sabadellenc amb un Celta que es troba ara mateix 17è, un punt per sobre del perill. Fem una aturada per la publicitat, 21 minuts per les 3 de la tarda. Encara hem d'escoltar, entre d'altres, les felicitacions a David de la Cruz per haver acabat 7è la Vuelta i al Creu Alta Sabadell en vol per la seva primera victòria a Primera Nacional.
que ja arribem.
Però espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt! Calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, 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 entrem, entrem. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. La-di-da-da.
Minuts i 3:45, la cosa va de 3-1 avui. David de la Cruz ha acabat la Vuelta a Espanya en setena posició. Ho va fer ahir, la seva millor general en una gran volta, en una volta de 3 setmanes, igualant també la setena plaça que havia aconseguit fa 4 anys, el 2016, també a la mateixa Vuelta a Espanya. Si recordeu, el 2016 va ser l'any que va guanyar una etapa a Astúries i que va vestir el mallot vermell de líder. Aquesta edició, acabada ahir a Madrid, serà recordada per moltes coses. D'entrada, per l'aferrissada lluita pel mallot vermell que finalment es va endur un altre cop l'eslové Primož Roglič. El ciclista del Jumbo va poder resistir als atacs de Richard Carapaz a la Covatilla, amb polèmica, per què no dir-ho, per el cop de mà que va rebre del Movistar en el moment decisiu, i gràcies a la suma de totes les bonificacions per les múltiples victòries que ha tingut, l'eslové va poder revalidar el triomf que ja havia obtingut, si recordeu, l'any passat. Ahir, en la darrera etapa, es va imposar l'alemany Pascal Ackermann en clau local, destacadíssim paper de David de la Cruz, que ha culminat un gran final de temporada amb aquesta meritòria setena plaça a la general de la Vuelta. El sabadellenc ha parlat en les últimes hores amb Ràdio Sabadell. El Sergi Parc ens ha preparat aquest reportatge on de la Cruz fa balanç, entre d'altres coses, d'aquesta nova edició de la Vuelta.
Señor de la Cruz, necesito tomar esto.
Bien ilusionado.
Está claro que cuando estás inmerso en el top 10 es más complicado buscar un poco una sorpresa, ¿no? Porque posiblemente desde lejos ahora mismo no te dejen mover cuando estás inmerso en esas posiciones, digamos, prioritarias, pero tiene mucho carácter, mucho talento y mucha calidad. Estoy convencido en que David de la Cruz, aunque haga un top 10 aquí, tiene posibilidades realmente de hacer mucho mejor que incluso un décimo. Es un corredor con muchísima calidad.
Les paraules de fa uns dies de José Machín, el mànager del Team Emirates, potser van servir de motivació a David de la Cruz per no conformar-se amb la desena posició de general amb la qual arribava al cap de setmana. Dissabte era l'etapa que ho decidia tot, amb una jornada muntanyosa i el duríssim, un cop més, final a la Covatilla. El sabadellenc va aconseguir ficar-se a la fuga, però evidentment amb un marge relativament limitat per no estar tan lluny a la general dels millors. Amb això, però, va acabar entrant a meta quart, per davant dels favorits. L'esforç va valer la pena. Del desè lloc va saltar fins al setè i definitiu, igualant així el seu millor registre en una volta gran. L'objectiu abans de començar la cursa era colar-se en el top 10 i s'ha complert amb escreix. Balanç, per tant, satisfactori.
Content estic i sobretot és positiu pensant una miqueta en la... doncs en el context, no? de l'any que ha sigut, l'intensa que ha sigut la temporada, l'avaluació del Tour, per tant, doncs, el canvi d'equip, doncs, per tant, jo penso que sí, a més hem de tenir en compte que aquesta volta ha sigut super dura, potser de les voltes més dures que jo he fet mai, el nivell ha sigut molt alt i, per tant, doncs, bueno, content amb aquest aspecte.
El ciclista d'Espronceda ha estat el segon millor ciclista espanyol, només per darrere d'Enric Mas, i va demostrar també, per exemple, rendir bé a la contrarrellotge, tal com va exhibir en el Tour. Amb el novè lloc al Mirador d'Ézaro, va ser el millor nacional classificat. Un De la Cruz, en definitiva, que venia creixent durant la temporada i que es mostrava ambiciós amb aquesta Vuelta, on anava com a cap de files del seu equip. Content sí, però no del tot. Li va faltar assaborir el triomf d'etapa.
Em quedo amb el dia d'ahir, no? De no poder assolir la victòria després de la feina que va fer l'equip, que va ser espectacular, i també doncs, em queda una mica l'espina del dia de la Ferrapona, no? que volia provar quan el Marc Soler doncs, va marxar cap al davant i vaig sobtar un moment i després ja va ser massa tard i després doncs, bueno, era el moviment correcte, no? Perquè ja va estar la victòria d'etapa i jo penso que em queden doncs, bueno, aquestes dues espines.
Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor.
Ha estat un any de moltes novetats per De la Cruz. Com a tots, la pandèmia li ha alterat clarament els plans, però donades les circumstàncies, pot donar gràcies que hagi pogut completar el Tour i la Vuelta. Si us recordeu, el sabadellenc venia precisament de passar un any molt complicat, encara amb l'Ineos. Aleshores, en un enrenou que encara no s'entén, va estar a punt de no ser convocat per anar a la Vuelta. Finalment sí, però ja s'intuïa que el d'Espronceda no acabava de trobar-se còmode amb la posició que ocupava l'equip. L'Emirates el va fitxar i aquí sí sembla haver sabut protagonitzar un paper on sentir-se a gust. Conscient que l'eslové Pogacar és la figura número 1, amb la seva esquadra hi ha hagut entesa total per donar protagonisme també a De la Cruz, més enllà del seu rol de gregari quan l'eslové ho ha necessitat. Aquest protagonisme s'ha traduït en acariciar la victòria d'etapa en més d'una ocasió i en ser, sense discussió, el líder a la Vuelta. Quan tot queda tan clar i un rendeix bé, només pot haver paraules d'agraïment.
És l'equip que més suport m'ha donat una volta gran i per tant això ho he pogut notar durant les tres setmanes i el fet del que pesa. O sigui, el que pesa fer una general i estar cada dia doncs, allà atent, doncs quan tens un equip com el que he tingut jo al costat, doncs la realitat és que s'agraeix i per tant doncs, és un... dona doncs, un punt extra de moral de cara a la propera temporada, que a més tens un equip que bueno, quan em toca jo estic allà com va ser el cas al Tour pel Tadei i quan no, doncs ells estan per mi i és espectacular doncs, bueno, poder treballar d'aquesta forma, no?
Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame.
I ara s'ha acabat una temporada intensa en els últims mesos per De la Cruz. Amb 31 anys, el sabadellenc encara té cames de sobres per somiar. Però abans de pensar en els seus objectius del 2021, toca desconnectar de la bicicleta un temps.
És molt aviat, no?, per parlar d'això, perquè primer doncs, bueno, hem de decidir amb l'equip quin serà el calendari a fer i un cop que una miqueta doncs, ho pensi, no?, jo miro els recorreguts de les voltes grans i a veure quina idea té l'equip i quina idea tinc jo, doncs... doncs ja ficar les fites en comú i treballar en aquesta direcció, però bueno, primer doncs, haurem de veure quin és el calendari que farà finalment Tadej Pogacar, no? Suposo que hauré d'estar en una de les grans voltes amb ell per ajudar-lo i després doncs, mirar quin és el meu espai i per tant treballar en aquesta línia.
Vuitè a Burgos, mallot de muntanya al Dauphiné, gregari de luxe i paper protagonista a un Tour que va completar per primer cop a la seva carrera i setè la Vuelta, igualant la seva millor classificació a una gran. De la Cruz pot marxar tranquil de vacances i amb la satisfacció d'haver fet bé la seva feina.
En mis brazos tú estés, recuérdame.
Està cinèfil el Sergi Parc últimament, David de la Cruz a ritme de Coco i aquesta setena plaça a la Vuelta del Despronceda que ja es troba descansant a Andorra. Ahir l'enganxàvem als Monegros tornant des de Madrid cap al Principat d'Andorra per carretera per poder descansar per iniciar avui ja les seves vacances amb aquesta setena plaça al Sarró per segon cop en la seva carrera a la Vuelta a Espanya. També està d'enhorabona el Creu Alta Sabadell Handbol, que ha aconseguit la seva primera victòria, primera nacional. L'equip arlequinat es va imposar per 4 gols de diferència, per 35-31, el Sant Esteve Sesrovires ahir a Calbalsac. Felicitem, per tant, l'entrenador dels creualtencs, Sergi Cifré. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja parlàvem en la prèvia aquí a l'Hotel Suís de la importància d'aquest partit. Doncs la primera ja la teniu al sac.
Sí, la veritat és que tenim ganes d'aconseguir la primera victòria. Espero que sigui un punt d'inflexió.
Vau manar pràcticament en tot moment en el marcador. No podem parlar d'un partit plàcid, però sí d'un partit on el Sabadell va ser realment dominador.
Sí que és veritat que vam anar tota l'estona per davant en el marcador, però bueno, es van anar escurçant les diferències, ens anàvem una miqueta, ells s'apropaven i a la segona part es van posar una altra vegada, sí.
Et volia preguntar precisament per aquest moment en concret, no? Perquè després de començar encadenant derrotes, a més, amb l'aturada que vau tenir de dues setmanes en quarantena amb això del coronavirus, comenceu molt bé aquest duel, vau arribar a posar-vos en la primera meitat 11-5, més 6 en el marcador de gairebé de sortida, però hi ha un punt en el que, com comentes, en el 13 de la segona, gairebé l'equador de la segona meitat, el rival se situa només un gol. Clar, és cert que durant tot el partit va estar fent la goma en tot moment, però veient d'on veníeu, potser té més mèrit encara aquest mantenir a ratlla els nervis i tornar-vos a escapar un altre cop en el marcador fins a aquest 35-29 que hi havia al res, faltant 3 minuts pel final.
Sí, no, és veritat, va ser un punt crític de la segona part on estàvem còmodes, anàvem guanyant amb diferències àmplies, però bueno, pèrdues de pilota i no finalitzar diverses accions, els vam donar contraatacs amb ells, i amb això es van apropant al marcador, que és el que buscàvem, perquè el seu ritme de joc era molt alt. Però en quant a veterania, jo crec que som un equip més veterà que ells, que són més joves.
Més enllà del que significa, òbviament, a la classificació, aquests primers punts de la temporada, què comporta anímicament aquesta primera victòria després d'haver ascendit aquest últim estiu a Primera Nacional?
Home, jo crec que ens treu l'ansietat de guanyar el primer partit, no? Que teníem ganes, vèiem que no arribava, ara ens venen partits difícils contra gent de la part alta de la classificació i era com una oportunitat, no? De guanyar aquest partit contra un dels equips que també no havia guanyat, havien perdut algun partit i estava per la part baixa. Però anímicament la veritat és que ens dona molta moral.
De fet, passeu al Palau Tordera i ni que sigui per haver jugat un partit menys, també el mateix Sant Esteve Sesrovires, el rival ahir a Calbalsac. Es veu diferent, no, la taula? És allò tan típic que es diu que depèn de com vagi la cosa, o es mira la classificació o no es mira, però ara Creu Alta Sabadell, tercer per la cua, dos puntets, per tant, la cosa ja és una altra història, no?
Bueno, l'important és anar sumant, i sobretot quan mires la classificació, pues no veure que està en plan semàfor, no? Si has perdut és vermell, empat és taronja i verd si has guanyat, pues no dos tots els puntets vermells, no? Sinó que ja veus un verd i dona motivació.
Ara que dius el tema del semàfor, que és com la Federació Espanyola d'Handbol posa els últims 5 partits, crec que són a la classificació, i per tant t'indica una miqueta tendències, dinàmiques, inèrcies de l'equip en qüestió. Pròxim partit, Esplugues, equip que va començar molt bé, que estava a la part alta de la classificació, però seguint amb el símil del semàfor, ve d'un taronja i d'un vermell. Per tant, en aquest sentit, no parlo de dinàmiques contraposades, perquè tot just és la primera victòria del Creu Alta Sabadell, però sí que, home, si hi ha un moment per enganxar les plugues, després del gran inici que havia fet, que sigui després de dues jornades sense guanyar, no?
Home, jo crec que són un equip que opten a estar a la part alta de la classificació. Sí que és veritat que aquest cap de setmana van perdre, però també contra un dels equips de dalt, que és la Roca. Tampoc indica gaire, però bueno, sí que és bon moment per trobar-nos, a no ser que vulguin matxacar algú i ser aquí a l'esparro.
No pagar els plats trencats, no?, que s'acostuma a dir en aquests casos. Sí. Per anar rematant-ho, hem parlat molt del que implica aquesta primera victòria a Primera Nacional després de l'ascens, amb la dificultat que dèiem d'haver-vos perdut algun partit pel mig pel tema de la pandèmia. En quant al joc, i no tant en quant al resultat, d'allò que et sents més satisfet de l'inici de Lliga i allò que tens marcat com a assignatura pendent? Amb què et quedaries de l'inici de Lliga?
Pues mira, crec que ens va costar adaptar-nos a la categoria. Bueno, tampoc estem adaptats del tot, però bueno, jo crec que un dels punts crítics que hem pagat i se'ns han escapat els primers partits ha sigut per una falta de ritme. L'any passat perdies una pilota, fallaves un llançament i podies tornar més tranquil en defensa, feies un canvi de defensa, no passava res, i llavors et venien a atacar, no? Aquest any el ritme és molt més alt, perds una pilota, fas uns passos, un llançament errat, i directament t'estan atacant, i clar, com triguis en baixar, t'han fet gol. I potser ha sigut una miqueta el que hem treballat més últimament, el tema del replegament. Inclús en aquest partit d'aquest cap de setmana vam plantejar un partit sense canvis d'atacs-defensa per poder baixar i no patir la falta aquesta de balanç defensiu.
Doncs si fèiem el símil en quant a quadres arlequinats, el Sabadell de futbol, que acaba de pujar, està lamentant precisament que les errades a segona A penalitzen molt més que no pas a segona B. Podríem dir el mateix també del Creu Alta Sabadell en el que portem de Lliga en aquesta primera nacional. 35-31, aquesta victòria contra el Sant Esteve Sarrovires ahir a Cal Balsac. Per tant, Sergi Cifré, felicita de part de Ràdio Sabadell a tots els teus jugadors i també pel cos tècnic. Una abraçada, ànims.
Gràcies, merci.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
L'alegria, això sí, no va ser plena. A la primera nacional, en clau sabadellenca, perquè l'Oar Gràcia va veure frenada la seva inèrcia positiva amb una derrota 33-31 a Sant Joan d'Espí. De fet, es van canviar les tendències, en aquest cas sí, perquè els graciencs portaven 3 triomfs seguits i el rival 3 derrotes consecutives. Un parcial de 6-0 va condemnar els verdiblancs. Tot i això, va ser un final igualat. Amb 31-29 s'entrava dins de l'últim minut de partit i encara hi hauria temps per veure fins a 5 gols. Fins aquest 33-31 final. Derrota, per tant, de 2 pels de Gerard Gomis i pel màxim golejador visitant, pel Quim Baillo, no va ser una sorpresa aquest marcador.
Entre els nostres plans, poder perdre partits com els d'ahir, Sant Joan d'Espí, ja vam perdre contra ells la pretemporada, vam començar un partit amistós i la veritat és que ens esperàvem que sigui un partit difícil i al final la balança es va decantar per el seu cantó. Malafortunats, però bueno, sí que podia entrar als nostres plans.
L'Oar iniciava la jornada com a tercer classificat del seu grup, ara ha perdut 3 llocs i és 6è amb 7 punts, això sí, a 2 del lideratge. Tot i això, amb els canvis que s'han viscut aquest estiu a Gràcia, al carrer Boccaccio, tenen clar que no pot ser tampoc una obsessió estar a dalt.
Volem ser el màxim ambiciós possible, però som conscients de que aquest any ha sigut un any on l'objectiu va ser diferent. L'objectiu va ser sumar els màxims punts possibles sense haver-nos obsessionat amb les primeres posicions, com podia ser l'any passat, i que tota la feina que estem fent, evidentment, és per estar a la part alta, però no ho mantindrem com una prioritat.
Un cop més, Baillo va tornar a estar molt encertat de cara a porteria rival. El màxim anotador graciencs del que portem de Lliga també va ser el jugador que més cops va veure porteria a Sant Joan d'Espí, amb un total de 9 dianes, un rol protagonista en atac que pel sabadellenc queda en un segon pla.
Sempre agrada fer-ho bé, poder contribuir al màxim a cap punt. Si siguin gols defensant, o de manera que sigui, evidentment, doncs, com m'agrada fer-ho bé, no? Però en un partit com el d'ahir, en el qual es va perdre d'una manera en què es va lluitar fins a l'últim moment i tal, l'actuació individual queda en un segon pla totalment.
Aquesta setmana l'Oar tornarà a jugar fora de casa, duel comarcal, dissabte un quart de 8 a Sant Cugat del Vallès, un quart d'hora després de l'inici de l'Espluga Sabadell. Últims segons del programa d'avui, hem de repassar què tindrem demà aquí a l'Hotel Suís a les 2, puntuals a la cita amb l'esport de la ciutat. Serà el segon dia consecutiu de descans pel centre d'esports i seguirem, evidentment, l'actualitat arlequinada. També tindrem waterpolo amb el Pau Ituri entrevistant el jugador del club, Bernat Sanahuja. També futbol formatiu, si avui parlàvem de la divisió d'honor, parlarem de l'inici de la primera jornada de la Lliga Nacional Juvenil, que va seguir en directe al Sergi Parc, amb l'agònic empat del Mercantil a casa. L'enrenou per la suspensió del Cerdanyola Escola Pia de Futbol Sala a la segona B, a més d'una nova victòria a l'altre subgrup d'aquesta segona B de Futbol Sala, del líder del Club Natació Sabadell.
Hotel Suís.
Ho té tot a punt per recollir els estris i tancar la porta d'aquest hotel suís avui el Toni González. Des del control de so que ha fet possible que això sonés com ha sonat, l'Adrià Arroyo us parla en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Podeu continuar informats al nostre portal web radiosabadell.fm, a les nostres xarxes socials ens podeu seguir a @radiosabadell al Twitter o a l'Instagram, així com també al Facebook. Demà, com dic, més a partir de les dues. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.